Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, dilluns 13 de març, comencem el segon esport en marxa d'aquest mes i ho farem parlant d'hoquei patins femení i del Solideu Patí Hoquei Club Sant Cugat, que va empatar davant el Voltregà. Un empat de les osonenques que va arribar a falta de 40 segons per al final, una gerra d'aigua freda per al conjunt de Beto Borregan. Valorem la temporada amb la capitana de l'equip, Laia Paredes, que ens acompanya a l'estudi, Ramon Bernils. I més esport femení, amb la West de tenis taula, que va assolir un important triomf a la pista de l'Alacant, que les fa sortir de la zona de descens a Superliga, màxima categoria estatal, en el seu debut a aquesta estrena a la temporada. I també pendents del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que juga aquest dissabte, jugar per tercer any consecutiu al playoff pel títol. Són sisenes, reben les cinquenes, el Saire Canari, a Vall d'Oreig, dissabte a les 7 de la tarda. I pendents d'Aina Berbel, una de les jugadores doncs, més importants en l'esquema de Rafa Ruiz, veurem si arriba aquest destacat partit. Protagonistes i moltes més qüestions amb marcadors del cap de setmana com a principal atracció. Comença l'esport en marxa. I qui millor per pentinar la jornada i els marcadors que el nostre company Sergi Crusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Joan.
Sarrià de Ter, 30, amb vol Sant Cugat, 30.
Els de Dani Ariño perden un punt que els deixa en tercera posició.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina, 74, Tarragona B, 55.
Els santcugatencs tornen al camí de la victòria i ocupen la tercera plaça.
Solideu, Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, 3, Voltregà, 3.
Les santcugatenques deixen escapar la victòria a falta de 40 segons per al final del partit.
En futbol sala, Olímpic Floresta, 4, Montsant, 2.
Els florestans són segons després de superar el líder.
Girona 3, futbol sala Sant Cugat masculí 1.
Els d'Albert Tejero entren en descens.
Vallirana 1, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Les santcugatenques segueixen amb bona dinàmica i es consoliden a la zona mitja.
El Salvador 45, rugby Sant Cugat femení 20.
Les santcugatenques es veuen superades per un rival molt efectiu en atac.
Aris 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 1.
Les santcugatenques són sisenes i es juguen l'accés al play-off pel títol davant el Saire aquest dissabte a Vall d'Oreix.
En futbol, Porqueres 3, Sant Cugat femení 3.
Les santcugatenques esgarrapen un bon punt al camp del Porqueres a la tercera jornada de la fase d'ascens.
I per acabar, Sant Cugat masculí 2, Pirinaica 1.
Els d'Oriol Alcázar continuen amb bona dinàmica com a locals.
Doncs comencem aquest esport en marxa en 91.5 de la FM, com sempre, en directe, per apropar-vos, per destacar el que ha estat notícia aquest cap de setmana des de la vessant esportiva a casa nostra. I és moment d'agafar les TIC per parlar d'hoquei patins del Solideu Patí Hoquei Club Sant Cugat femení, que aquest dissabte va empatar a 3 davant el Voltregà. Qui va viure i veure aquest partit és el nostre company César Martínez, que ens fa 5 cèntims d'aquest partit. César, molt bon dia.
El femení del Solideu Patí Hoquei Club Sant Cugat va empatar a 3 amb el Voltregà en la 20a jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola. Partit molt igualat on els dos conjunts van disposar de clares ocasions de gol. En els darrers segons d'aquest partit clau per la classificació, les visitants van igualar l'enfrontament i no van permetre sumar els 3 punts a les noies de Beto Borregan. La primera part va estar tot un espectacle d'aturades per part de la santcugatenca Júlia Bladrich i de la portera rival Uxue Otegi. Amb dos equips anant sumant ocasions clares de gol, però cap jugadora va poder obrir la llauna en els primers 25 minuts del maig i va marxar als vestidors amb un empat a 0. A la represa, els gols van anar caient amb més facilitat. En el minut 5, les visitants van anotar el primer gol obra de Maria Anglada. Als 5 minuts, Txell Jimeno va igualar el marcador, situant l'1-1 provisional. Segons més tard, l'àrbitre va ensenyar la targeta blava a la jugadora local, Andrea Massons, expulsant-la momentàniament. Maria Anglada va aprofitar la falta directa i va avançar un altre cop al Voltregà. A falta de 10 minuts, Andrea Massons va anotar l'empat al marcador. La remuntada santcugatenca era possible i amb l'afició local animant, Ariadna Vilés va marcar el tercer gol per les vermellinegres. A falta de 40 segons, quan semblava que els de Beto Borregan sumarien els 3 punts, la jugadora rival Irene Torres va empatar destapant l'eufòria visitant. Final del partit i s'escapa la victòria per segons, deixant un 3-3 al Lluminós.
Doncs gràcies, César. I ara és moment de parlar d'aquest partit i també de tota aquesta temporada. Tenim aquí a l'estudi Ramon Bernils en directe. Ens acompanya la capitana de l'equip, la Laia Paredes. Laia, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, un empat que té més regust de derrota que no pas de victòria, no?
Totalment. Totalment, perquè són punts que necessitàvem, que ens donaven marge per tirar cap a dalt la classificació, i són punts que perdem que els haurem de recuperar d'alguna manera.
Que esperem que no facin falta a final de temporada.
Exacte,
no?
I que no haguem de patir.
Donant cop d'ull a la classificació, el Patiu Key és 8è amb 23 punts, amb 7 d'avantatges sobre la zona d'ascens, però al final, quan portes tantes temporades a Hockey Lliga, vols més ambició, no? Que no pas la permanència, entenc.
Exacte, vull dir, ja portem amb el club portem ja 4 temporades a Hockey Lliga, i les primeres temporades sí que quan puges doncs tens l'objectiu de mantenir-te, però ostres, a mesura que van avançant els anys ja doncs vols competir, vols ambició i vols doncs anar pujant a la posició de la Lliga. Llavors, doncs, sí, tenim marge de 7 punts, però ja sabem que el hockey, a la mínima aquest despistes, ja t'han atrapat.
Un equip que ha fet resultats, doncs, molt importants. De fet, amb el líder, amb el Palau, es va empatar aquí al PAF 2. Després ha vingut, per exemple, Mataró i s'ha endut els 3 punts. Podríem dir que és una trajectòria, un equip molt irregular?
Sí, jo crec que aquesta irregularitat ve principalment perquè som un equip molt jove. Llavors potser ens falta aquest component de veterania, però sí, doncs, són punts que doncs, amb el Palau doncs, és un punt que doncs, va tenir gust a victòria, i amb el Mataró sí que és veritat que bueno, vam empatar aquí a casa, però també és un partit que té més gust a derrota que empat. Llavors jo crec que sí, que ve d'aquest component de veterania i de saber... Doncs, quan es va guanyant, pues, calma el partit i no precipitar-nos.
Parlem del teu rol dins de l'equip. Ets capitana, tens 22 anys i és la més gran de l'equip. Això diu moltes coses, no?
Sí, bueno, l'any passat hi havia la Cristina Lier, que bueno, feia un rol de capitana brutal, i suposo que també per la manera de ser com soc i també pues, per ser la més gran, però bueno, que ens portem un any amb la segona més gran, em va passar aquest rol de capitania i per mi va ser com... Ui, que això ja són paraules majores. Però bueno, és un equip superfàcil, llavors sí, tinc el rol de capitana, però no ets exercir com a tal perquè som un equip molt fàcil i que ens portem molt bé entre nosaltres.
Ets de Terrassa, tota la temporada a l'Esfèric de Terrassa, ara sumes 5 temporades aquí al Pati Hoquei, i des dels 15 anys jugant a Hoquei Lliga, ha canviat molt la competició? És a dir, aquest suport que arriba de l'esport femení ha tingut repercussió directa amb el nivell de l'Hoquei Lliga des dels teus inicis fins ara?
Ostres, jo crec que sí. Jo crec que... Això de que l'esport femení no està valorat, jo crec que hi ha hagut un canvi, però que encara queda molt. Però sí, jo crec que, per exemple, aquest any jo veig una lliga molt guai. Que cada jornada hi ha resultats que no t'esperes. I això també fa que aquest esport i aquesta lliga sigui interessant i pugui ser més visible.
Portes també un equip, ets entrenador del femení 13 del club. El fet de jugar al primer equip per a les jugadores també ets un mirall, no?
Sí, els pares, per exemple, em diuen que doncs, totes les del primer equip per les nenes som com les referents i ostres, s'agraeix també. I a més, són un equip molt maco i cada jornada que juguem aquí a Sant Cugat o algun partit que hem jugat a fora... sempre estan per recolzar-nos i ens venen a veure de partits de fora. I ostres, per nosaltres també és important amb el fet de dir, ostres, donem una imatge bona d'això perquè aquestes nenes ens estan agafant com a referents, no? I sí, és molt guai.
Aquest lligam, aquest vincle, fa més fàcil que sigui atractiu entrar a la base i arribar algun dia al primer equip.
Sí, clar, per elles ja que la seva entrenadora sigui la capitana del primer equip, ja per elles és com, uau, quina superentrenadora, no? I no és així, saps? Però sí, per elles és com dir, uau, és que jo vull arribar a ser ella. I, bueno, també et posa una mica de pressió a tu, però també és bonic.
Mm-hmm. El tècnic Beto Borregán, des de la seva arribada, que coincideix també amb la teva, fins a quin punt creus que és important amb l'adaptació de tota una plantilla plena de joventut?
Jo crec que... Bueno, jo vaig com tu has dit, vaig arribar també amb el Beto. El Beto tenia un projecte de futur, d'anar creant com un equip jove que anigués evolucionant, i jo crec que ho està aconseguint. Llavors sí que és veritat que ens queda molt recorregut i ens falta experiència i ens falta veterania, però, ostres, cada temporada canviem una mica el sistema de joc i anem avançant, i jo crec que d'aquí uns anys pot quedar un molt bon equip amb opcions a categories altes, als trams alts de la classificació.
Mm. Et veus molts anys aquí al Pati Hoquei?
A mi ara mateix m'encanta el hoquei i li vull dedicar tot el temps que li dedico, però sí que és veritat que, bueno, jo l'any que ve acabo la carrera, la idea ja és començar a treballar, sé que l'any que ve vull seguir una temporada més, però clar, tampoc sé què hem de parar ara al futur. Llavors, doncs, ojalà pugui seguir i pugui compaginar els horaris, però bueno, també el primer és el primer.
Mm. Has rebut ofertes durant aquests 4 anys per marxar del Pati Hoquei?
Alguna oferta, no moltes, tampoc, però sí, però bueno, al final pues, és un club que em queda pues, entre cometes a prop de casa, és un club on hi he fet moltes arrels, on estic molt a gust, on ens cuiden molt, amb l'equip, és un equip brutal, estem superunides i no tenim cap mena de problemes, llavors, doncs, la balança tira cap a quedar-m'hi.
Mm. Molt bé, doncs amb aquestes paraules posem el punt final, que ha estat aquesta xerrada, entrevista amb la jugadora i capitana del Solideu Pati Hoquei Club Sant Cugat, la Laia Paredes. Gràcies per ser-hi, i la competició que torna d'aquí a 15 dies, i aneu ni més ni menys que a la pista del Vilassar, el segon classificat, no?
Sí, així és. Així que, bueno, jo crec que aquesta setmana treballarem molt el tema físic, ja que com descansem el cap de setmana, però ja tenir en ment el partit i intentar rascar algun puntet.
Molt bé. Doncs amb aquesta ambició, amb aquest objectiu, competiran d'aquí a 15 dies a la pista del Vilassana. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort pel que resta de temporada.
Gràcies a tu.
Doncs abans de fer una mínima aturada, us parlem del masculí del Solideu Pati Hoquei Club Sant Cugat, que aquest dimecres juga al PAF 2 de la Rambla del Celler i rebrà la visita de l'Igualada, sisè classificat, tancant aquesta jornada número 21. Ara mateix, el conjunt santcuatenc és penúltim, amb 11 punts. El cué és el Vilafranca amb 3, però a només un punt té l'Arenys Amunt i, això sí, a 8 el Voltregà. Recordin que baixen els dos últims classificats de manera directa, i el 12è i l'11è jugant un play-out de permanència. Per tant, l'equip de Joan Carles Badillo, que tindrà una primera final aquest dimecres a 9:15 del vespre al PAF 2 de la Rambla de Celler, amb la visita de l'Igualada, un Igualada que és 6è classificat, un dels conjunts importants i destacats d'aquesta Hoquei Lliga. Doncs continuem amb més esport femení, perquè aquest cap de setmana hi va haver un resultat prou destacat i fa referència al tenis taula femení. Primer any en aquesta superdivisió Lliga Iberdrola de l'equip santcuatenc, i va guanyar a la pista de l'Alacant per 1-4. Això vol dir que surten de la zona d'ascens quan encara resten algunes jornades de competició, més concretament 6. Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'entrenador i director esportiu també de la UAS de tenis taula, el Josep Anton. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Bé, victòria important i destacada, no només per guanyar, sinó perquè sumes un triomf i l'equip rival doncs el deixa sumar un rival directe com és l'Alacant, no?
Sí, bueno, perdona que et corregeixi. L'Alacant va ser fa dues jornades que i vam aconseguir l'average, va ser un partit clau, i aquest darrer cap de setmana vam guanyar a Camp de Priego, que és un equip de la part alta de la taula. Aleshores era una victòria doncs, inesperada i ens ha fet empatar a l'Alacant, en aquest cas sí, a la taula general, i com la setmana anterior vam guanyar a l'average, doncs ara mateix, si acabés la lliga ara, ens salvaríem. I bé, estem molt, molt contents perquè hem estat pràcticament tota la lliga en zona de descens i ara per primera vegada doncs no està tot fet ni molt menys, però bueno, veiem les coses amb més optimisme.
Gràcies per l'aclaració. En tot cas, victòria de més prestigi davant un rival, com tu deies, de la part alta. Preguntar-te, ara l'equip potser després d'aquesta victòria és el que li calia, no?, per agafar confiança i veure que es pot competir contra tots, encara que Cartagena i Linares doncs, juguen una miqueta una lliga a banda, no?
Sí, a veure, Cartagena i Linares són equips professionals a nivell europeu, ja no a nivell espanyol, fa molts anys, a més que ho són, vull dir, tenen... Una de les coses que nosaltres doncs, estem acusant és que, bueno, que som nous aquí i que si bé el projecte dels últims anys en l'equip femení era aquest, s'ha orientat a arribar a la superdivisió i a jugar amb jugadores de casa, com la Marion, la Laia i l'Alexe, doncs bé, el salt és important, vull dir, trobar-se en una categoria que és totalment professional i on, bueno, tot és nou i els reptes són molt diferents. Llavors, doncs, bueno, està costant bastant. Jo crec que també és una lliga molt llarga per aquest nivell de professionalisme que té. Són 22 jornades i bueno, doncs a vegades també trobes una mica això, el factor sort, no? El Trigo no va vindre amb el seu equip de gala, va fallar una de les seves estrangeres i tot i així doncs, no era un equip fàcil, ni molt menys. Vull dir, han guanyat molts partits en aquesta situació també, però ho vam saber aprofitar i vam treure un partit importantíssim que com dius, doncs, ens dona ales, no? Perquè bueno, ara queden 4 jornades i bueno, serà una mica de bojos, no? Dependrà doncs, de com ho fem. Tenim un rival directe, que és el Vegas del Genil, que és l'últim equip de la taula, però que ha guanyat dos encontres darrerament i està escalant posicions. I bueno, doncs això, aquest partit serà clau, el del Vegas del Genil, i la resta doncs una mica creuant els dits, no?, de que els equips rivals dels nostres rivals per la permanència doncs, presentin la seva tripleta oficial, perquè clar, arriba a final de Lliga, potser no s'hi juguen res, i bueno, i el mateix que ens pot passar a nosaltres, no?, que hi haurà, diguem, un factor sort que serà important i un factor competitiu que serà decisiu, no?, en aquest cas amb un enfrontament directe amb aquest gènere.
Donem un cop d'ull a la classificació, resten 4 jornades. Jugueu davant Cartagena líder, Linares segon, després el Tramuntana Figueres setè i, com tu molt bé deies, el Vegas del Genil, que és cué, però atenció perquè té 6 punts i l'Auesc i l'Alacant n'en tenen 8. Clar, el factor que tu comentaves ara és molt important. Si els equips presenten tripletes, les que tenen titulars i que poden competir, o per contra, doncs no ho fan. Creus que hi hauria d'haver-hi alguna reglamentació que obligués a que això fos fins a final de temporada d'aquesta manera?
És un tema molt complicat. Ja existeix una reglamentació en la que diu que cada jugadora té un rànquing nacional i llavors quan tu jugues un encontre tens que presentar jugadores amb un mínim de rànquing i l'equip en total, la suma dels punts, també té que tindrà un rànquing mínim. Això es fa doncs, això, perquè no es fiquin jugadores que directament no són d'aquella categoria, que és una cosa que anys enrere havia passat. Tot i així, un equip pot presentar un equip doncs, això, amb 3 jugadores nacionals o amb una estrangera i 2 jugadores nacionals i no amb això, tota l'artilleria, no? I tot i així, diguem que es nota molt el canvi quan juguen jugadores estrangeres o no. Llavors, en aquest sentit, doncs és bastant difícil de regular, i més amb una lliga tan llarga, no?, en la que obliga els equips a jugar sempre amb dues estrangeres, per dir quelcom, és bastant complicat. Llavors, és, bueno, jo crec que això passa a totes les lligues, ja no professionals. Vull dir, tu arribes a final de temporada i si no has fet els deures, doncs el factor sort sempre et pot beneficiar o perjudicar. Ja veurem.
Aquesta és la cara alegre, aquest equip femení. Per contra, l'equip masculí, que estava a Primera Nacional, doncs no ha tingut la mateixa sort, no?
No. Vam perdre la categoria en la jornada anterior. Bueno, no ha estat una gran sorpresa. Sabíem que aniríem justos a Primera Nacional. No esperàvem que el grup fos tan fort, perquè s'ha de dir, doncs, això, que faltaven 5 jornades i ja vam perdre la categoria. Bueno, potser ha faltat una miqueta de sort, perquè sí que és veritat que hem tingut molts partits on hem tingut moltes opcions reals a guanyar. Aquest cap de setmana hem guanyat, ha estat la nostra segona victòria, però fins aleshores l'única victòria que teníem la vam guanyar contra el líder invicta. Això et dona una mica la perspectiva de que realment no estàvem tan lluny.
Doncs molt bé, Josep Anton, tècnic del primer equip femení de la UES de tenis taula i també director esportiu de la secció. Molta sort pel que resta temporada, sobretot per aquest femení, a veure si finalitza la temporada a Superdivisió, el que seria un èxit sense cap mena de dubtes per aconseguir aquesta salvació. Que vagi molt bé i gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Esport en marxa, amb Joan García.
Parlem ara de rugby, pel que el Club Rugby Sant Cugat Masculí està disputant la fase d'ascens a Divisió d'Honor, i la veritat és que ara mateix s'imposen, doncs, les derrotes per davant de les victòries. Última desfeta va ser aquest dissabte a la Guinardera davant el Fènix de Saragossa. El nostre company Marc Morales ens amplia aquesta informació. Marc, molt bon dia.
Bon dia, Joan. L'enfrontament ha començat molt igualat. Tots dos conjunts han estat molt sòlids en defensa, donant qualsevol acció de perill i dificultant molt la circulació de pilota. A partir de la cua del primer temps, els visitants han començat a dominar més gràcies a tenir un home més sobre el terreny de joc a causa d'una targeta groga dels de Martín García. Gràcies a això, el conjunt visitant ha assolit el primer set amb la posterior transformació 0-7. Els santcugatencs han intentat respondre quan han recuperat l'home que els faltava, però la bona defensa del conjunt visitant ha impedit en dues ocasions un possible set dels locals. La primera part ha estat molt igualada i no s'ha mogut més el marcador 0-7. A la represa, els santcugatencs han sortit amb tot i amb molta valentia. Els primers 10 minuts han estat molt igualats i l'inici de la segona ha seguit la mateixa tònica que la primera. Molta defensa i poc atac. Al minut 13, en una acció mal defensada, els blau i negres ha arribat al segon assaig del Fènix en el partit amb la posterior transformació, 0-14. A partir del segon assaig, els visitants, el Sant Cugat no ha pogut seguir el ritme i s'ha notat el millor físic del conjunt de la capital d'Aragó. En una gran acció ofensiva dels visitants han aconseguit un nou assaig amb la posterior transformació, 0-21. Tres minuts més tard ha arribat la sentència, amb una gran cursada, Jonan és Netchenmach, i amb la posterior transformació, 0-28. Els blau i negres no han abaixat el cap, tot i la superioritat visitant en la segona meitat, i han obtingut el primer assaig, 5-28. Quan faltaven 9 minuts, Johan ha tornat a fer una gran cursa amb la pilota a les mans i ha assolit un nou assaig amb la posterior transformació, 5-35. Al final del partit ha baixat molt el ritme i han començat les rotacions. El partit ha acabat amb el definitiu 5-35, en un partit molt competit per part de tots els equips, sobretot en el primer temps. El tècnic del rugby Sant Cugat ha valorat el partit.
Y la primera parte defensivamente quizás estuvimos un poco más afilados, quizás en ataque nos costó un poco, hemos planteado una estrategia que quizás no pudimos ejecutar. Después tomamos malas decisiones y bueno, Fénix tiene un equipo muy fuerte, yo creo que va a estar peleando arriba con individualidades muy que juegan a otro nivel.
Amb aquesta derrota del Sant Cugat suposa la tercera de la fase d'ascens i la següent jornada visitaran el camp del Mazabi Santander.
Gràcies, Marc. I no et deixem, Marc, que marxis, perquè l'Embol Sant Cugat va empatar la pista al Sarrià de Ter, 30-30, és tercer, a 3 punts del segon classificat que jugaria a fase d'ascens a plata, i un empat inesperat del conjunt de Dani Ariño.
Bon dia, Joan. Els locals han iniciat millor el maig amb una gran defensa i una bona circulació en atac que els ha permès posar-se per davant del marcador 6-4. Els sacugatencs han posat el ritme i la intensitat i amb un gran seren atac han capgirat el lluminós 9-10. El conjunt de Dani Ariño ha continuat millorant amb el pas dels minuts i amb una gran defensa han pogut obrir una veta d'escletxa a l'electrònic 14-17 abans del pas pels vestidors. A la represa, l'equip vermell i negre ha sortit molt endollat i ha obtingut la renta més alta al maig, un avantatge de 4 gols. El conjunt de Dani Ariño no ha sabut administrar l'avantatge i ha tornat a patir en defensa. En els minuts següents, el conjunt gironí ha pogut tornar igual al marcador gràcies a la bona circulació de pilota 20-20. Amb el partit igualat, tots dos conjunts han intentat portar el ritme i l'iniciativa del partit, però no ha estat possible la igualtat que hi ha hagut sobre la pista en aquest tram de maig. Així tot, els vermell i negres no s'han arronsat i s'han posat 3 gols per sobre quan faltaven 10 minuts 24-27. En el tram final, el conjunt de Dani Ariño no ha sabut sentenciar el partit i ha encaixat un parcial de 6-3 en el moment clau del maig i ha deixat escapar la victòria en una pista difícil com la de l'Embol Sarrià. Amb l'empat a 30 en el marcador, s'ha arribat al final dels 60 minuts. Amb aquest empat, els vermell i negres ja no depenen d'ells mateixos per entrar a les dues primeres places que donen accés a la fase d'ascens, tot i tenir un partit pendent. L'Embol Sant Cugat rebrà el Banyoles per últim classificat a la propera jornada.
Gràcies, Marc. I tanquem parlant de la Fundació Cuixarola, concretament l'escola Avens, que organitza un cross bastant destacat, amb molta participació, amb d'altres escoles que pertanyen, que estan integrades dins d'aquesta Fundació Cuixarola.
Bon dia, Joan. El cross de la Fundació Collserola torna després de 3 anys amb la 20a edició de la cursa escolar que tindrà lloc a l'escola Avens el diumenge 19 de març. A més de les proves per als alumnes, la Fundació ha organitzat un esmorzar solidari on la recaptació anirà al projectari de la Fundació Glòria Soler i es podran fer donacions per al Banc de Sang. 3 anys després, la Fundació que agrupa l'escola Sant Cugatenca, el Frederic Mistral de Barcelona i Ramon Fuster de Vallaterra organitza novament el cross per als alumnes de primària, secundària i batxillerat. Les inscripcions, que s'han tancat aquest cap de setmana, han superat la xifra del miler d'atletes. La cursa comptarà amb la presència del Sant Cugatenca Zoya Naumov, corredora de 800 metres i exalumna de la Fundació, qui va ser campiona d'Espanya i que ara es prepara per assolir una plaça als Jocs Olímpics de París 2024.
Esport en marxa. Encarem, afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa recordant la cita d'aquest dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de Vall d'Oreig, on el DSB Club Voleibol Sant Cugat vol accedir per tercera temporada consecutiva al playoff pel títol. Donant un cop d'ull a la classificació, les 6 primeres es classifiquen per aquest playoff pel títol. Ara mateix el Voleibol Sant Cugat entraria, té 32 punts, però té el Kiele, que setè, amb 31, i a més rep la visita del cinquè, que en té un punt més, 33. Per tant, una tarda on el DSB Club Voleibol Sant Cugat ha de guanyar. En cas de perdre, ho hauria de fer per 2-7-3. Sens dubte, moltes matemàtiques i pendents també del que succeeixi a Castella i la Manxa, entre el Quiles Ocuellamos i l'Aris, que és el tercer classificat. Per tant, l'equip santcuatenc, que vol assolir una fita històrica per primera vegada, disputar per tercer any consecutiu aquest playoff pel títol. I també pendents dels premis Esport en marxa, 22a edició, arriben dimecres de la setmana que ve al vestíbul del Teatre Auditori, organitzats per Cugat Mèdia i amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya. La cita serà a les 8 del vespre. Dona i Esport serà l'eix central d'aquests guardons que reconeixen la trajectòria, també els mèrits esportius d'esportistes, entrenadors i de clubs. Hi ha 10 categories i la gran novetat d'aquesta edició és el guardó per l'esport inclusiu. El jurat haurà de decidir els guanyadors i guanyadores entre els 30 finalistes. Sens dubte, una manera de reconèixer, de retre homenatge merescut a l'esport de casa nostra. Doncs fins aquí aquest Esport en marxa. Recordem qui ha fet possible aquest espai esportiu. A les vies de so, Oriol Coromina. A la redacció i locució, Marc Morales, César Martínez i Sergi Crusells. Moltes gràcies per ser-hi pendents, com sempre, de l'actualitat esportiva a Quat.cat en els diferents butlletins horaris i també desitgem bona setmana d'entrenaments als nostres conjunts i, sobretot, moltes victòries en una nova jornada esportiva del cap de setmana. Gràcies per la confiança. Adeu-siau.